Temps de benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Bon dia i bona hora, amics de Ràdio Estel. És diumenge. Estem a punt de començar amb David Morral, el nostre estimat tècnic. Jordi Vilajosana, qui els parla, amb ganes, amb il·lusió i, com sempre, amb un gran somriure. Avui parlarem de la residència de Vilabetània d'Arenys de Mar i amb una residència residenta de més de 100 anys. I també parlarem sobre Reiki. Som-hi!
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Ja estem aquí, és gran ser gran, és diumenge. Bon dia i bona hora, Carles.
Bon dia i bona hora, Jordi.
Carles Reixac, gerontòleg, treballador social i amic de la gent gran. Què ens portaràs a aquest programa? Però primer passarem al Consell de Salut.
L'activitat física és importantíssima per mantenir un bon estat de salut durant l'edat avançada. Un exercici lleuger, però que estimuli el nostre cos, pot ser una passejada o pujar un tram d'escales. No hem d'exagerar, sinó mantenir un estil de vida en el qual hi ha un espai per l'exercici.
Ara ve el tema del dia, Carles. Amb qui i quin tema del dia ens tens previst?
Doncs, per continuar la línia que vam començar ahir, vull començar el programa amb una reflexió d'en Josep, una reflexió que té publicada al canal d'Inforesidències de YouTube, que jo he extret. Hi havia també alguna imatge, hi ha un moment que parla d'una imatge, però no és important perquè explica que hi ha imatge, per tant ens queda molt clar, i parla sobre el tema, encara et diré. Parla sobre el mite de la privatització de les residències.
Genial, endavant.
Querría romper un mito que se ha generado tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, que lleva años circulando y dice que en el sector de las residencias para personas mayores se está viviendo un proceso de privatización. Digo que es un mito como una forma de decir que es mentira, vamos. Y quisiera demostrarlo. La manera de demostrarlo primero sería entender qué es un proceso de privatización. Yo entiendo, y creo que en esto podemos estar todos de acuerdo, que podemos hablar de un proceso de privatización cuando un servicio lo está prestando básicamente la administración y, poco a poco o de repente, la administración toma medidas, dicta una ley, pone en marcha programas, de manera que este servicio o los establecimientos donde se preste este servicio pasan a estar en manos privadas. O sea, es fundamental para que se produzca un proceso de privatización que haya habido un momento en el que el servicio haya sido eminentemente público. Aquí está para mí la mentira, y es que en el sector de las residencias ese momento no existe. Y si existe para alguien, sería tan antiguo ese momento que sería un momento que podríamos decir previo a la existencia de un sector de atención a personas mayores. Para intentar demostrarlo he estado buscando datos antiguos y he encontrado una presentación que hice en unas jornadas que se hicieron en la Fundación Las Euras en Barcelona allá por el año 2000, hablando del sector de las residencias en Cataluña en ese momento. Y esta es una de las transparencias del PowerPoint que utilicé. El formato es muy, muy de aquel momento, muy antiguo, pero vemos que los datos son claros. Yo, por aquel entonces, estaba haciendo una comparativa entre cómo era el sector de las residencias en Cataluña el año 92 y el año 98. y vemos que ya el año 1992 la mitad de las residencias que había en Cataluña pertenecían a empresas y una de cada tres, el 35%, pertenecía a fundaciones u órdenes religiosas, o sea, entidades privadas sin ánimo de lucro. O sea, que el año 92, hace 30 años, en Cataluña, el 85% de las residencias eran privadas y solamente el 15% eran públicas. Avanzamos unos años y el año 98 lo que vemos es que las residencias privadas pasaron de ser el 50% a ser el 57%. En las privadas empresariales, con ánimo de lucro. Las residencias que eran privadas pero sin ánimo de lucro bajaron algo su porcentaje y pasaron del 35 al 28. Y las residencias públicas pasaron del 15 al 14. O sea que incluso hace 30 años el 85% de las residencias eran privadas. No podemos hablar de que se ha producido un proceso de privatización si el punto de partida de hace 30 años es que el 85% de las residencias ja eren privades.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. És gran ser gran, l'entrevista.
Carles, ara ve l'espai de l'entrevista que tots estem esperant amb molta il·lusió.
Doncs sí, Jordi, continuem amb el nostre viatge per residències de Catalunya. Avui tornem a enllaçar amb la costa del Maresme i anem en concret a Arenys de Mar a parlar primer amb la directora de la residència Vila Betània, amb la Míriam Sánchez. Míriam, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per començar, primer de tot, donar-te la benvinguda al programa, agrair-te que avui estiguis amb nosaltres.
I gràcies a vosaltres per convidar-nos.
I volia començar preguntant-te, crec que és la pregunta essencial. He explicat ja que està la residència a Arenys de Mar, però on en concret?
Estem a Arenys de Mar.
Esteu al centre del poble d'Arenys de Mar?
Sí, 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 exacte. Estem molt a prop de la riera, estem al centre.
Perfecte.
Estem al carrer Sant Rafael.
Al carrer Sant Rafael. Us queda a prop, per exemple, la línia de tren, la R1, que va per la costa?
Sí, sí, sí. De l'estació al nostre centre hi ha 10-15 minuts caminant.
Llavors està força propet.
Uh-huh. Sí, està molt a prop.
El que llavors també entenc que si esteu a prop de la línia de tren, entenc també, em salto ara algunes preguntes que volia fer-te per anar a aquesta directament, que també fareu, suposo, durant l'estiu algunes activitats a fora l'exterior, a la platja, pot ser?
Estem a prop, sí, sempre que se'ns ho permet i podem, doncs podem apropar-nos a la platja fent un passeig.
Explica'ns una mica de la residència, quantes places té? Si teniu places públiques ara mateix, sisplau.
Vale. Actualment tenim 69 places de residència i 8 places de centre de dia. Ara mateix no tenim places públiques, és totalment privada, però estem treballant per poder tindre places públiques en breu.
I d'aquestes places que són privades, en teniu de lliures?
Ara mateix sí.
I si algú es volgués contactar, com ho podria fer?
Doncs posar-nos en contacte amb nosaltres a través del telèfon del centre. És el 93-792-0095.
93-792-0095.
Sí.
I continuem parlant una mica de la residència. Avui m'agradaria parlar del que serien, sobretot, les activitats. I vull que m'expliquis una mica quines activitats soleu fer i després també que em dediquis un punt a part a l'apartat religiós perquè em sembla que hi doneu força importància.
Exacte, sí. Nosaltres, dintre de les nostres activitats, doncs fem fisioteràpia, estimulació cognitiva, es fan xerrades, tallers de lectures, plàstica, fem bingo, jocs de taula i activitats sensorials. I com molt bé dius, doncs, nosaltres aquí al centre hi ha la congregació Hijas del Corazón de María, hi ha tres religioses i tot l'acompanyament religiós doncs, està molt present. Tenim una capella molt maca, és petita però és molt acollidora i fem missa tots els dissabtes a la tarda i després doncs, també amb les germanes doncs, es fan moltes oracions.
Entenc també que el tema religiós és un dels punts que us caracteritza.
Doncs sí, una miqueta sí, perquè hi ha molta gent doncs, que en aquests moments, quan busquen estar recollits, doncs, busquen també aquest acompanyament religiós i espiritual.
I quan alguna persona està interessada en la vostra residència, quin és actualment el procediment que ha de seguir per entrar a viure al vostre centre?
Bueno, actualment només necessitem recollir una sèrie de documents i fem una entrevista d'entrada i ja està. No és gaire més complicat.
Entenc ara mateix que també esteu preparats per aplicar el que està entrant ara entre si i no en vigor del tema del certificat Covid? I esteu preparades per demanar-ho als familiars?
Sí. També. Sí, ara de moment està aturat, però estem ja a l'espera de que el tornin a implantar i també doncs, el demanarem i per poder fer les visites, i si no has té certificat Covid, doncs farem el TAR.
És un test, no?, com d'antígens, pot ser?
El test d'antígen, exacte.
I parlant de les activitats, hem parlat també d'una que em sembla que té molt d'èxit, que és el bingo. Us la demanen molt o ja ho poseu per defecte, perquè ja sabeu que igualment us ho demanaran?
No, és una activitat que ens ho demanen molt i agrada i no ens la podem faltar. De fet, la fem un parell de cops a la setmana. Perquè els residents ens la reclamen i és un moment que els agrada molt.
Si et sembla bé, ara que estem parlant de residents, podem parlar també amb Paca Vilés, que és una resident del centre?
I tant, ara mateix us la passo.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Paca. ¿Cómo está?
Yo, estupenda.
Déjame que le pregunte, ¿cuánto tiempo lleva usted viviendo en la residencia?
Mira, ahora me la ha mirado porque yo ni lo sabía. 5 años.
5 años lleva aquí ya.
Que ya hace días, ¿eh?
Unos cuantos. ¿Y cómo conoció la residencia?
Porque vivo enfrente.
¿Justo enfrente?
Enfrente de la residencia. Porque esto antes era francés.
Antes era...
Ahora debe ser de aquí, del ayuntamiento de aquí de Barcelona. Hay derecho.
¿Y qué fue lo que usted la empujó a ir a vivir ahí?
Porque quedé solita. Y tuve que refugiarme en un sitio que me cuidaran.
¿Y está contenta?
Contentísima.
¿Cómo sería un día en la residencia?
¿Cómo sería? Pues mire, pasear. La comida. Antes podíamos salir al patio, pero con estos fríos no se puede salir. Y a tomar el sol. Y mira, y si te viene a buscar alguien de familia, pues te llevan de paseo un ratito.
Lo que además he visto fotografías de la residencia, que aún no he tenido la suerte de ir en persona, y he visto que tienen un patio interior muy bonito, con columnas.
Sí, que tenemos un patio con columnas.
¿Y usted, sí. ¿Y usted usa también los servicios de religiosos cuando hacen misa? ¿Va?
Si va a misa, sí, es claro que voy. Y si no quiero ir, tampoco no me dicen nada.
Claro. Y la pregunta sería también importante a destacar, ¿la comida cómo se come en la residencia?
Hombre, como en casa no. Hay días mejor que otros, que sales. No me ha gustado, pero si hay gana, pues comes lo que tienes gana.
¿Y actualmente es sencillo recibir visitas?
Bueno, ha estado un tiempo que no podía venir nadie, ni nosotros salir, ¿eh? Pero ahora sí, hay una habitación expresa y te vas allí con la familia, si es media hora o una hora, y ahí está, cada uno a su casa.
¿Y hay algún aspecto o algo en concreto de su día a día que le guste mucho hacer, alguna actividad o algo en particular?
No. Hay ninguno que me dejen de hacer. Y además, con los años que tengo, imagínese, tengo 100.
Casi. ¿Es usted la la mayor persona, la persona con más edad que hay en la residencia?
Sí, hay otro, pero tiene 9 días menos que yo.
Veo que lo tiene usted muy contado, eso, esos 9 días, una ventaja importante.
Sí, sí, porque la otra me echa en cara que es más joven que yo.
Eso es muy bonito, la verdad, me gusta. Y una última pregunta, Paca. ¿Usted, si alguien le para por la calle y sabe que usted vive en la residencia y no hay cámaras delante ni nadie que le esté escuchando, ¿usted le recomendaría la residencia?
No, no lo he entendido.
Sí, le vuelvo a repetir. ¿Usted, si se encontrara con una amiga por la calle y le preguntara por la residencia, ¿usted la recomendaría?
Sí, 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 sí. La recomendaría.
Perfecto. Pues si me disculpa un momento, voy a hablar otra vez con Miriam.
Venga, Miriam. Ahora para
Muchas
ti.
Gracias.
Carles.
Hola, Miriam. Tornant al que estàvem parlant, que hi ha una cosa que sí que volia comentar, que és que he estat veient fotos de la residència, comentava també ara un d'aquests temes amb la Paca, i teniu un pati interior que em sembla molt bonic, és com un claustre.
Bueno, sí, tenim... No és un pati, és la galeria, que és on està el menjador, que abans sí que era el pati antic del centre, i després es va reformar, i ara és on dinem. I sí que és com un claustre en si. I després, a part, sí que tenim els patis, que hi ha molta... Tenim diverses zones on poden sortir i són molt maques, la veritat, molt acollidores.
I actualment, em sembla interessant recalcar, si algú volgués fer una visita al centre, ho pot fer lliure, és a dir, per veure la residència i portar algun familiar o ell mateix, pot venir lliure o ha de demanar cita prèvia?
Que ens demanin cita prèvia per evitar que hi hagi massa gent i també doncs, hauríem de demanar certificat Covid o fer el test ràpid.
Amb el
teu fer aquesta visita.
Ah, entenc. Amb el teu permís, llavors, si et sembla bé, torno a recordar el telèfon per poder trucar i demanar cita prèvia, que és el 937920095. M'equivoco?
Correcte, sí.
Correcte, perfecte.
Molt bé.
Doncs Míriam i Paca, agrair-vos molt el vostre temps aquí a la ràdio, haver-nos respost les preguntes i fins la propera. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies. Adéu.
Adéu-siau. Adéu.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
Jordi, a la borsa de treball avui porto un tema que, a més, vull que en parlem tu i jo. He trobat un tema que parla dels superpoders a la feina. Quins són els superpoders que et poden fer tenir una feina que vols o inclús ascendir? Tu tens alguna idea de quin poden ser aquests superpoders?
Mira, puc explicar una anècdota que l'he explicat abans al David quan sortim a fora a fer el cigarret, no prendre el whisky, com metafòricament parlem amb el David, i tinc a fer una conferència aquest cap de setmana amb un congrés mundial de la felicitat i, com és online, m'han donat una idea. Pues la meva idea seria pues, respirar. Pur i simplement sentar la nostra atenció a respirar un minut al dia. I amb això ja veurem com et canvia el dia.
Em sembla que pot ser inclús un superpoder que podríem aplicar aquests que l'explicaré, i és que he trobat un article del diari Expansión en el qual donen alguns superpoders que poden ser més superpoders, però que ben aviat no ho són tant, però que sí que és cert que a la feina et poden fer marcar la diferència. El primer és aprendre a connectar amb les persones. A qualsevol feina, treballis inclús en una fàbrica, amb gent gran, connectar amb els altres és molt important. De fet, és... diu que hi ha una part d'aquesta part que parla de connectar, que diu que l'Steve Jobs deia que només la gent que arriba a l'èxit té realment aquest superpoder ben ben definit. Em sembla curiós. El segon també comença per la lletra C, però seria el superpoder de comunicar. Comunicar d'una manera assertiva en temps i forma. Tu consideres que la comunicació és molt important o que pot ser un element que no ho sigui tant?
És bàsica, la comunicació, i sobretot la comunicació amb tu mateix. En el moment que tu comuniques amb carinyo a tu mateix, veuràs que la comunicació amb altra gent et millorarà i molt. i sobretot el que abans parlaves tu d'escolta activa.
Doncs, en relació amb la comunicació, va també al tercer que et volia comentar, que és l'impacte dirigit. És a dir, el saber sorprendre i despertar admiració és molt important també per arribar inclús a cotes més altes, diuen aquest article del diari Expansión, i també la part, sobretot destaca dintre aquest impacte dirigit, destaca molt la part de sorprendre. Sorprendre els companys, positivament està clar, no podem fer cagades i que això sigui una sorpresa, i també sorprendre els que hi tenim a dalt. I quin diries tu que pot ser el quart?
El quart? Doncs ara ja em tens impactat. Vull dir, jo et diria el quart, potser repetiria algun dels tres. Per tant, em deixes fora de joc.
Doncs el quart és la passió. Passió pel que fas. La passió és, en definició d'aquest article, és sentir i creure que amb el que fas i que el que fas et fa invencible. I pot ser que algú m'estigui escoltant, que treballi sense voler menysprear en una fàbrica i digui passió pel que faig, estic treballant en una fàbrica. Doncs és passió ben entesa en cada camp. És a dir, si ets director general d'una gran companyia, has d'implicar una passió, i si tens en una fàbrica, doncs l'altra passió. Però passió com a element en si em sembla un bon element.
Totalment d'acord. És a dir, la manera de comunicar millor, d'interrelacionar-te millor amb la gent, és treure la passió que tu tens per aquella feina, per aquella activitat que estàs desenvolupant. Així arribes molt millor als teus companys, i si aquesta ràdio, que la fem amb passió, també arriba molt millor als nostres oients.
Doncs un altre element important és la coherència. Ser coherent amb el que fem, i que a més que la coherència va també amb el sentit de, també s'entén, és a dir, ser coherents al que es fa amb el que es diu és una cosa, però també és important, diuen aquest article, mantenir aquesta coherència en el temps.
Això ja es costa més. Per lo menys a mi i al David ja es costa més. A tu no, Carles, però a mi i al David ser coherents amb nosaltres mateixos, ho dic en broma, moltes vegades costa. Però és l'esforç que tenim que fer dia a dia.
Doncs, si et sembla, en el proper programa en podem seguir parlant i donem uns altres consells de quins són aquests superpoders.
Perfecte, gràcies, Carles.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Doncs avui la consulta ens la fa la Pilar i ens diu: la meva mare està a un centre de dia d'una residència de 10 a 6 de la tarda aproximadament. Ella és gran, té 89 anys i des de fa un any i poc té diagnosticat Alzheimer. Estem pensant de fer el canvi a residència, és a dir, a centre de dia a residència, perquè cada cop és més dependent i requereix més atencions, al vespre i a la nit en concret. I llavors, que és quan està a casa, ens comenta la Pilar amb ells. És adequat fer aquest canvi ja o ens esperem? Doncs, tenint en compte el moment en el que estem ja quasi als Nadals, podríem dir pràcticament, jo el que li vull dir a la Pilar és, primer de tot, bona tarda, està clar, Pilar, bona tarda, i el que primer és important és, ho diem cada programa, és molt important, sempre a la mesura del possible, demanar l'opinió a la persona gran. Hi ha moments en els quals no poden decidir, no poden opinar, però hi ha molts moments en els quals obviem que poden o no poden i no ho fem. És a dir, si més no, intentar-ho.
Totalment d'acord, sí.
Això em sembla un punt important. A partir d'això, el que hem de tenir en compte és que si alguns factors com hem de valorar factors com, per exemple, si s'aixeca a les nits, si li cal molt tipus d'atenció a la nit, que és quan està amb vosaltres, i que també tenim en compte que el temps farà que cada cop li calgui més ajuda. Per tant, jo penso que és important també valorar el que li cal a la persona, en aquest cas a la teva mare, però també important el que us cal a vosaltres. Per què? Perquè si vosaltres, després, el dia següent, heu de treballar i no dormiu bé perquè la persona està agitada, la teva mare està agitada, li cal ajudar, es mou. Tot això és normal que li pugui passar, però també és normal que tot calgui descansar. Per tant, jo el que valoraria és realment valorar com està la teva mare, com està a les nits, ¿vale? Si aquesta dependència a tu et suposa una sobrecàrrega a les nits, si no descanses, i també tenir en compte que si realment penseu amb el servei a centre de dia, tingueu en compte que ja estarà adaptada, perquè si hem de fer aquest canvi centre de dia a residència, si ens comentes que ja està dintre el centre durant el dia, l'adaptació a residència serà bastant més bona que si fos un servei nou de zero, estarà bastant més adaptada. I també, per últim, i això ja és opinió molt personal, si esteu dubtant, espereu potser millor a passar les vacances de Nadal i de cara a gener veieu com està, perquè també són moments, ja també el canvi d'hora, i vulguis o no, són moments importants. Per tant, aquests són els meus consells per la Pilar.
Gràcies, Carles.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Ja estem al final des Gran Ser Gran, però a temps de benestar continuem. Bona tarda, senyor Carles. Ens veiem la setmana que ve. I, sobretot, recordar algo molt important, aquesta entrevista entranyable que has tingut fa uns minuts amb la Paca de 100 anys. Fins ara.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Eixos de felicitat.
Ja tornem a estar aquí, després d'haver petat una mica la xerrada, amb, és Gran Ser Gran, amb una residència i amb un resident. I avui tenim un dia especialment, o un matí o tarda, perquè estic mirant el David, perquè dic, tens que dir bona tarda. Jo a la una i mitja encara puc dir bon dia, però bueno, anem fent com podem. Bona tarda, senyora Olga.
Bona tarda, Jordi.
Olga de Vega, Community Manager i Customer Assistant. Tenim que canviar això, perquè això de parlar en anglès em costa una mica. Bona tarda, Rosa.
Bona tarda.
Rosa Villanueva, mestra de Reiki, terapeuta manual i energètica, i moltes coses més que després ens anirà comentant la Rosa.
Sí, cap problema.
Llavors, Olga, avui què ens portes? De llibres, recursos d'internet, què ens portes?
Pues una mica un llibre i un recurs d'internet, les dues coses. El llibre que he triat és el llibre del Quinto Acuerdo, de don Miguel Ángel Ruiz, que és l'autor del llibre tan famós de Los Cuatro Acuerdos Toltecas. Aquest és un llibre que, per cert, crec que me'l vas recomanar tu fa un temps, però el 2019, i jo me'l vaig llegir, o més que llegir-lo, vaig veure per sobre tot el que eren els Cuatro Acuerdos. Llavors, el 2019 vam fer una ampliació d'aquest llibre que es diu El Quinto Acuerdo. I, bueno, aquest és un... explica tots els quatre acuerdos, però també introdueix un nou acord molt potent que bueno, tanca una mica el cercle de tota l'ensenyança de la sabidoria tolteca. Llavors... no sé si... Bueno, primer recordem els quatre acuerdos. Bueno, dir que és un llibre senzill, té la mateixa estructura que el primer, que és molt conegut, és molt entenible, i bueno, per mi és un llibre molt transformador. Llavors, recordem els quatre acuerdos, que són principals. Un era ser impecable con tus palabras. Ho dic en castellà millor.
Pots dir-ho en l'idioma que vulguis.
Vale, ser impecable con tus palabras. A ver, este libro lo que trata de enseñarnos es el poder que tiene la palabra de crear nuestra realidad. Los toltecas tenían mujeres y hombres que vivían con un código de conducta que estaba basado en el cómo nos hablamos, cómo nos relacionamos desde el amor y desde la felicidad. Y la parte más importante que ellos tenían para poder crear esta realidad era a través de tener en cuenta cómo nos hablamos a nosotros mismos y cómo nos comunicamos con los demás. Entonces, ser impecable con tus palabras significa hablar con integridad, hablar bien de ti mismo y no chismorrear, no hablar mal de los demás, que eso es algo que nos cuesta bastante hacer. El segundo acuerdo es no te tomes nada personalmente, cosa que también nos cuesta bastante hacer. Explica un poco que nosotros vivimos como en una película y que cada persona vive su propia película. Entonces, el estar siempre pendientes de lo que los demás digan de nosotros, lo que hemos de llegar a entender con esto es que viven su propia película y que lo que dicen de ti tiene más que ver, tiene que ver con ellos y no con tu propia película. Así en resumen, ¿eh? El tercero es no hagas suposiciones. Otra cosa bastante que hacemos bastante. Y es, bueno, simplemente solemos hacer siempre suposiciones sobre historias que nos inventamos nosotros, sobre cómo están los demás, y eso nos hace muchas veces caer en malentendidos o incluso juzgar a los demás por cosas que ni siquiera sabemos. Y lo que ellos dicen es que realmente es imposible saber lo que uno piensa y siente porque no estamos dentro de la mente de las personas. Y
¿el cuarto acuerdo?
Haz siempre lo máximo que puedas. Y lo máximo, entendiendo que lo máximo es según estás. Porque a lo mejor lo máximo para mí no es lo mismo cuando estoy bien que cuando estoy en un momento emocional bajo o cuando estoy enfermo o cuando estoy en plenas facultades. Y el quinto acuerdo, y el más importante...
Que és el que estem esperant tots, que ens diguis el cinquè acord.
Introdueix algo molt, un poder molt important, que és el del dubte.
El del dubte.
Sí. El quinto poder és... Ser escèptico, però aprendre a escoltar.
Aquest és bo?
Molt bo.
Aprendre a escoltar.
Aprendre a escoltar.
I un recurs d'internet, alguna pàgina web, alguna aplicació que hagis trobat?
Pues mira, precisament parlant d'això, hi ha una persona que a mi em va, d'alguna manera... Bueno, el recurs que jo voldria compartir-vos és el de l'Enneagrama.
Vale.
Vale. I on el podeu trobar? On el vaig trobar jo, que em va fer... Bueno, per mi va ser molt transformador perquè fa 4 estius veient aquest enneagrama, que és d'alguna manera el que t'explica són els tipus de personalitats, que són els tipus de màscares i que nosaltres posem, i té una mica a veure també amb lo que la nostra pel·lícula. Són 9 enneatipos, i bueno, a mi em va fer riure molt al veure-me reflexada en un... I el fet de riure doncs m'ha fet compartir-lo, perquè realment és una eina d'autoconeixement que val la pena tenir-la. I només teniu que fer una cosa, és anar a YouTube, buscar Enneagrama Borja Vilaseca, i allà trobareu molt de vídeos que tenen que veure amb aquesta eina.
Pues, moltes gràcies. Després ens tornem a veure.
Vale, perfecte. Moltes gràcies a tu per convidar-me, Jordi.
Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca. Eixos de felicitat a Ràdio Estel.
Després de la publicitat, tornem a estar aquí. I ara voldríem, entre cometes, petar la xerrada. Rosa, imagina't que estem en un bar fent un cafetonet. Amb tota la tranquil·litat del món. Rosa Villanueva, terapeuta manual, energètica, mestra de Reiki. Ens pots fer 5 cèntims? Primer, això què és el Reiki?
Molt bé, però... El Reiki, per començar a poder-lo explicar per una persona que no el sàpiga, doncs potser t'explicaria com va sortir, d'on ve i com ens ha arribat a nosaltres. Faré 5 cèntims, d'acord? Ho faré ràpid perquè sigui entenedor. Mireu, el Reiki es tracta de fer com una mena d'imposició de mans on es transmet una energia sanadora. Aleshores, cap al 1870 hi havia un doctor, un sacerdot, que es deia Mikao Sui. Aquest home, doncs, era professor a la universitat, una universitat que era cristiana, i resulta que un dia els alumnes li van demanar: ostres, i com és que Jesucrist s'anava amb les mans? Com s'ho feia? Clar. I aleshores ell no va saber com respondre. Doncs posava les mans i s'anava, i ja està. Però resulta que el Codi d'Honor japonès els obliga a contestar correctament als seus alumnes. Aleshores va començar tota una búsqueda per trobar la resposta a aquesta pregunta dels alumnes. Aleshores, tu, sisplau, Jordi, no em facis cap pregunta que no en sàpiga, perquè aquest home va trigar 10 anys a trobar la resposta. O sigui que va estar buscant i buscant 10 anys i va marxar als Estats Units a buscar tot el que eren els escrits de les Sagrades Escriptures per veure si trobava la resposta. L'única cosa que trobava era que Jesús feia aquest tipus de sanació amb les mans, però no va trobar cap resposta després de 7 anys d'estudiar. I va trobar, sí, que també hi havia, que el Buda, doncs, també havia fet curacions similars, i va dir: doncs mira, vaig a buscar, si no sé com ho ha fet Jesús, doncs a veure com ho ha fet el Buda. I aleshores va viatjar cap a l'Índia i cap al Tíbet, i allà va continuar estudiant totes les Sagrades Escritures, doncs, que parlaven d'aquest tipus de sanació. I aleshores va trobar que hi havia un tipus de símbols i un tipus de metodologia per poder fer aquest tipus de sanació. I aleshores ell va començar a estudiar-la, i investigant, doncs li van dir: mira, per què no fas un retir, que això és molt típic d'ells, un retir, una meditació amb dejú, total 21 dies, per què no fas això? I ell va dir: doncs sí, a veure si trobo clarament la resposta i entenc tots aquests manuscrits que he trobat. I va anar a la muntanya sagrada, que es diu Kuriyama, i en allà va fer meditació durant 21 dies. Cada matí es despertava buscant a veure com li arribaria aquesta... com es diu, com li arribaria tota aquesta saviesa perquè ell la pogués explicar. I res, va fer meditació, va fer dejú, i aleshores, el dia 21, quan es va despertar, no li havia passat res, i va trobar que com que si li apropava una llum que el va fer desmaiar, i aleshores, mentre estava inconscient, li va arribar tota la saviesa, tota la simbologia i com podia transmetre aquesta energia sanadora que és el Reiki. Aleshores, clar, quan ell es va despertar, doncs havia rebut tota la informació del Reiki. És una manera una mica misteriosa, però sí que hi ha vegades que potser dormint t'arriba la solució a un problema. Doncs ell, com que havia estudiat tant, doncs li va arribar d'aquesta manera. Aleshores, molt bé, després de fer 21 dies de dejú, doncs va baixar de la muntanya, i baixant de la muntanya va fer mal al peu. I aleshores, al fer-se mal al peu, es va agafar amb les mans i, ostres, al cap d'un moment va trobar que el seu peu estava correcte, que no li passava res, o sigui, que tot el mal que li feia li havia sanat. I diu: bé, doncs continua baixant, i arriba, doncs clar, tenia gana, arriba a la posada, i es troba que, clar, va menjar molt i molt i molt, i normalment quan mengem molt i molt i molt, doncs el que passa és que em fa mal la panxa. Però ell l'havia tocada, abans no hi havia tants ganivets, tants les forquilles, i aleshores ell l'havia agafada amb les mans, i tot aquest menjar que ell havia menjat, doncs no li va caure malament, va poder fer una digestió correcta, d'acord? Perquè li havia tocat amb aquesta energia que ara ell portava. I quan va acomiadar-se d'allà del lloc, veu que la noia que l'havia atès tenia un flemo molt important i que li feia molt mal. I la va tocar amb les mans. I també va veure que tot això li baixava, li deixava de fer mal el queixal. I diu: ostres, doncs potser n'he trobat la solució. I aleshores va tornar al monestir on havia estat els últims dies estudiant, i qui li havia aconsellat de que marxés al Kuriyama a fer la meditació, I va trobar que tenia un atac d'artritis molt fort. També li va tocar amb les mans i se li va baixar tot aquest atac d'artritis. Ostres, va dir l'usuí. Doncs això és el que feien els mestres. Doncs vaig explicar-ho a tothom i així va ser com va començar a poder-ho propagar per tot el que era el Japó, d'acord? I ell va anar formant diferents mestres i aleshores ens ha anat arribant amb nosaltres aquest tipus de saviesa de tot el que ell havia aconseguit amb tanta investigació i que li va arribar d'aquesta forma, potser una mica màgica, potser nosaltres ara ens costa d'entendre, però veritablement quan estàs investigant molt i fas un dejú, doncs tot el cos s'atura i t'arriba aquest tipus d'informació. Aleshores, doncs el Reiki, en principi, el que vol dir, que és el que m'havies demanat i jo aquí m'he enrotllat, doncs el que m'havies demanat, el Reiki és una paraula japonesa que rei vol dir energia universal de vida, d'acord? És l'energia que es troba a l'univers. I qui és la força vital que facilita la vida, el que ens facilitaria, doncs, l'animació que tenim, el moviment, d'acord? Aleshores, Reiki és transmetre aquesta energia a través de les mans i és el que faria aquest tipus de sanació. Evidentment, nosaltres no podem comparar-se ni amb Jesucrist, ni amb Buda, ni amb ningú, però sí que quan fem aquest tipus d'imposició de mans, que toquem diferents parts del cos, d'acord? Doncs el que estem fent és passar-hi aquesta energia sanadora perquè la persona tingui força ella mateixa per autocurar-se. Podem dir que el Reiki no cura, sinó que facilita la força que tots tenim d'autocuració.
Llavors, podem fer un parell de preguntes perquè Vinga. Veig que el David ja ens està marcant el temps, que això a la ràdio és bàsic. M'ha sorprès, jo no sabia que el Reiki venia d'un sacerdot cristià, sí que venia del Japó, però no d'un sacerdot cristià, m'ha sorprès. Tota la història del retir de 21 dies, això sí que ho havia sentit. Llavors, al final, el que feu les mestres de Reiki és canalitzar amb l'energia universal per ajudar la gent que s'autosani.
Sí, el que fas és augmentes l'energia, el potencial vital que tots tenim d'autosanar-nos. Hi ha moltes vegades que agafem un simple constipat i no emmalaltim. Doncs el Reiki, quan tu toques a la persona, el que fas és canalitzes aquesta energia perquè a la persona li pugi tota la seva energia vital i ella s'autosani. Podem dir que el Reiki, jo per mi no sana, potser per altres diu que sí. Jo el que faig és potenciar el potencial de la persona.
I llavors, al final, jo ara et conec a tu, i bueno, si ja vaig a una sessió teva, què puc esperar d'aquesta sessió? Però jo estic bé. Jo ara em trobo bé, no tinc cap problema ni funcional ni disfuncional, potser el coco va com va, però això no en soc massa conscient, però jo físicament em trobo bé. En una sessió amb tu, què em puc trobar? Què puc esperar? Quina expectativa puc tindre?
A veure, el primer és que tots tenim alguna coseta perquè vivim en un món molt accelerat, aleshores se'ns accelera el cos, no ens adonem, se'ns accelera el cap. Aleshores, en una sessió de Reiki, el primer que tu trobaràs és molta pau, molta tranquil·litat. Tu pots sentir que quan jo t'hi poso les mans a sobre el cap, doncs hi ha punts que tens més calor, punts que potser sents fred. Això és normal, depenent del punt que estigui, si està sobrecarregat o està buit d'energia. Perquè a cada punt que toquem les mans, doncs potser hi ha massa calor. Potser si toquéssim a tu el cap el tindries accelerat, doncs perquè estàs aquí a la ràdio, o gent que està estudiant, o en general, li donem massa voltes, i potser en altres llocs trobaries que és més freda. Això vol dir que tu captaràs l'energia que necessitis, jo seria com una antena, i l'única cosa que faig és transmetre aquesta energia. Aleshores, tu captaries de les meves mans aquesta energia i el que sentiries seria, doncs, en principi, pau i relaxació. Sobretot és el primer, perquè anem massa accelerats. Quan ha vingut alguna persona que estava molt malalta i que venia amb poca energia, el que aquesta persona sent és que està molt més activa, molt més energètica, surt com més activa, com més força. Això és el que es pot trobar amb el Reiki.
És a dir, amb persones que tenen alguna mena de malaltia evident, les altres potser no són tan evidents i encara les tenim a sobre, pot ajudar, doncs, dit amb un llenguatge col·loquial, sentir-se més fortes, més... a trobar-se millor per fer front a aquesta malaltia, que no es fa front, però bueno, el llenguatge seria per ajudar a gestionar millor aquesta malaltia. Llavors, Rosa, en quins casos tu recomanes sí o sí fer Reiki?
Doncs, mira, recomano gairebé a tothom. Per què? Perquè, per exemple, la gent que anem molt accelerada ens ajuda a connectar amb la nostra tranquil·litat, que la tenim perduda. Amb gent que tingui una enfermetat greu, li pujarà tot el que és el seu, la seva energia vital de la persona. Jo recordo que em venia una persona que veritablement tenia una enfermetat molt greu i havia de venir en taxi i sabia gairebé d'anar agarrant per tot arreu per poder-hi arribar dintre la consulta. Però quan sortia, sentia fresc. No curat, evidentment, jo no soc, soc mestra, però, a veure, no ens comparem, però sí que sortia molt més espavilat i ell ho deia, vinc perquè vinc, que no puc arribar, i surto, uf, surto amb força, d'acord? Aleshores, aquesta força també permet, doncs, qualsevol tipus de malaltia, doncs, poder-la afrontar d'una forma diferent.
I quantes vegades... recomanes fer Reiki? A la setmana, al mes?
Això depèn de cada persona. Vale. En principi, jo sempre faig sessions setmanals. Hi ha persones que no la necessiten i es fan cada 15 dies. Hi ha persones que necessiten més. Això depèn una mica. Però de mitjana, setmanalment.
Vale. Jordi, jo he sentit una cosa, i és que el Reiki s'està començant a fer servir en hospitals i amb infermeres. S'estan ensenyant. És cert?
S'estaven fent, el que passa és que amb la pandèmia n'han parat una mica, però s'estava fent, que jo sàpiga, a Vall d'Hebron, i directament també s'estava fent des d'una associació de Reiki, de l'Associació de Reiki de Catalunya, doncs s'estava fent també en geriàtrics, s'estaven fent, i estaven obtenint, perquè es feien uns informes, estaven obtenint resultats importants.
Pues moltes gràcies, Rosa.
De res.
No te'n vagis, perquè et demanarem la teva ajuda en breus moments.
Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Ja tornem a estar aquí i ara intentarem donar un, dos o tres consells, també aprofitant que la Rosa la tenim aquí, si es vol afegir, queden uns minutets. Senyora Olga, has pensat algun consell per relaxar? No? L'Olga m'està dient que no.
Bueno, jo l'únic consell que puc donar és el que jo faig, però no per relaxar-me, sinó per entrar en el dia.
Val, quin és?
Doncs és molt senzill, vull dir, és sentar-se en una posició còmoda i simplement a mi em va molt bé no fer cap mena de meditació guiada ni res, simplement sentar-me en mi, agrair, sentir aquest agraïment d'estar viva, sentir-te com tens el cos, com està entrant l'energia amb la respiració i ja està.
Avui que estem en diumenge, jo sempre recomano, i amb els anteriors programes amb el Marc Rius ho havien comentat més d'una vegada, que un lloc que va molt bé per relaxar-se i meditar és la cuina, quan estem fent el menjar. És un bon moment per centrar-nos, i si la família ens molesta, ens tanquem a la cuina, fiquem una mica de música i gaudim. Perquè jo és una cosa que faig, és a dir, gaudir mentre estic fent el menjar. I aquest seria un procés de, pues, de disfrutar del moment i de solament pensar, pues, si vull fer macarrons, com els faré, deixaré de fer, intentar no entrar en automatismes, perquè els automatismes són molt dolents, sinó pensar, bueno, avui la salsa, com la faré? Salsa tomàquet, picaré l'all, picaré la ceba, ficaré pebrot, no, pebrot no, que a la Mireia no li agrada, ficaré pastanaga, i així anar fent. I llavors centrar-nos exactament en el que estem fent, però no entrem en automatismes, perquè moltes entrem a la cuina i automàticament entrem en automatismes. I el tercer consell, que potser el diumenge no és massa bo donar-lo, és, a mi em va molt bé, és quan em toca planxar, que és una o dues vegades a la setmana, agafo la camisa i vaig fent. Perquè si em despisto i penso en el que faré demà passat, llavors ja tinc dos ratlles a la camisa i tres al pantaló. No, ostres. És planxar i anar a veure... Aquí hi ha una arruga, doncs hi va, torno a passar. I el David ja va estar marcant el temps, que el temps... Endavant, Rosa.
Viure el present, és el que estem dient. Sí. Feu el que feu, si esteu centrats en el present, serà molt més fàcil relaxar-se. Aleshores, la rutina de fer la cuina tancant la porta i estar allà sol o sola, doncs fent en el present.
Pues, moltes gràcies, Rosa, Roger Villanueva, mestre de Reiki, terapeuta. Olga,
gràcies.
Ens veiem
plaer.
La setmana que ve.
I bon diumenge.
Ens anem. Estem al final de Temps de Benestar d'aquest cap de setmana. Gràcies, gràcies, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, David, David Morral. Que acabin de passar un bon cap de setmana i sobretot, 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 bona tarda.